Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 8.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Salutacions, us parla Mireia Puente. 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa impulsada dins la xarxa educativa Mai Més i amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen combina treball a l'aula, experiències sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Ravensbrück va ser el principal camp de concentració femení del règim nazi. Segons Almeda, visitar directament els espais treballats prèviament a la classe ha estat una experiència profundament transformadora tant per als alumnes com per al professorat. Nicoleta Vileia, una de les alumnes participants, ha explicat que el projecte va començar després que el professor els proposés la iniciativa arran d'una reunió amb l'Ajuntament. Els estudiants van fer un treball previ sobre l'Holocaust, estudiant testimonis i context històric abans del viatge. Els alumnes coincideixen a descriure la visita com una experiència impactant. Vileia recorda especialment la lectura de testimonis de víctimes mentre recorrien els diferents espais del camp. Durant el viatge, els estudiants també van visitar la topografia del terror a Berlín, una exposició dedicada als crims del nazisme. El professor Almeda també relaciona aquesta experiència amb altres projectes del centre centrats en el pensament crític i la verificació de la informació. Segons explica, a les aules treballen per combatre la cultura de la cancel·lació i la infoxicació, especialment davant dels continguts virals a les xarxes socials. Durant la visita a Ravensbrück, els alumnes també van participar en un homenatge a les víctimes del poble romaní exterminades durant el nazisme. L'activitat va servir perquè els estudiants prenguessin consciència de la dimensió planificada de l'Holocaust. Des del Pla i Ferreres esperen que el projecte tingui continuïtat en el futur i pugui consolidar-se perquè més alumnes hi participin. Almeda aposta per convertir aquesta experiència en una iniciativa estable oberta als centres educatius de Sant Cugat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Vallès recorda que milers de persones utilitzen diàriament aquests espais per caminar, córrer o anar en bicicleta. Tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. La carta també posa com a exemple la flexibilitat que la Generalitat ja està aplicant en altres casos, com ara activitats econòmiques o una filmació prevista en terrenys de l'Incasòl afectats per les restriccions. Per això el govern local demana que aquesta sensibilitat s'estengui també a l'accés al bosc urbà de Volpelleres, a zones limítrofes del parc com l'entorn del Pi de Xandri i Torre Negra. Finalment, Vallès reclama una comunicació més fluida i anticipada per part del Departament d'Agricultura i recorda que el tancament d'espais per la pesta porcina és competència exclusiva de la Generalitat. La ciutadania i l'Ajuntament de Sant Cugat no entendrien que la Generalitat no fos sensible a aquesta petició, apunta el text. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sòl i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat a Cugat Mèdia que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials socials que justifiquin la singularitat de Sol i Aire. El govern municipal ha traslladat aquesta proposta tant a l'AMB com a la Comissió Territorial d'Urbanisme. Segons Pedrós, en les reunions hi van participar representants de l'Ajuntament, de l'AMB, del Parc Natural de la Generalitat, de l'Associació Veïnal de Sol i Aire i dels grups polítics municipals. I Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi, ja que a principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 25, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat un espot publicitari des del Turó de Can Mates. Per gestionar totes les peticions, l'Ajuntament va posar en marxa el 2022 l'oficina Sant Cugat City of Films, que ofereix informació i assessorament a productores i agents audiovisuals sobre com i on fer rodatges de la ciutat. I al febrer del 2025 l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte al Turó de Can Camps amb 3.000 habitatges que ocuparien la zona sud dels terrenys de l'antic camp de golf de Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl. El projecte ha quedat, però, en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un nou barri, que és el de Can Atmeyer. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès, després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Mor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per una segona fase mentre es concentren esforços en Can Atmeyer, inclòs en el Pla d'Habitatge de la Generalitat. Recentment, l'Ajuntament ha explicat que la projecció d'habitatge s'amplia fins als 5.500, al 58% de protecció oficial. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast, Sant Cugat.
Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa impulsada dins la xarxa educativa Mai Més, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiència sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. En un moment en què el jovent escolta discursos que blanquegen les dictadures, és molt oportú que prenguin consciència de les conseqüències que van tenir, afirma. Ravensbrück va ser el principal camp de concentració femení del règim nazi. Segons Almeda, visitar directament els espais treballats prèviament a classe ha estat una experiència profundament transformadora tant per als alumnes com per al professorat. Des del Pla i Ferreres esperen que el projecte tingui continuïtat en el futur i pugui consolidar-se perquè més alumnes hi participin. Almeda aposta per convertir aquesta experiència en una iniciativa estable oberta als centres educatius de Sant Cugat. Sant Cugat fa anys que transforma la manera de gestionar els espais verds amb un model que hi prioritza la biodiversitat, l'estalvi d'aigua i la reducció de productes químics. Ara, l'Ajuntament ha impulsat la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, per explicar a la ciutadania per què els parcs i jardins de la ciutat han canviat d'aspecte i quins beneficis comporta. El magazín Faves Comptades, la cap del Servei de Parcs i Jardins, Joan Estals, ha detallat com es treballa per fer una ciutat més resilient davant la sequera i alhora més saludable per a les persones. Recupera l'entrevista a Cugat Mèdia. I per acabar, pel que fa a l'activitat destacada de l'agenda, aquest dijous se celebra a Sant Cugat la Junta de Veïns a l'EMD de Vall d'Oreix. A partir de les 5 de la tarda tindrà lloc l'audiència pública i a les 6 de la tarda començarà l'ordre del dia de la Junta de Veïns de Vall d'Oreix. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Occident. T'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Salutacions, us parla Mireia Puente. 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa impulsada dins la xarxa educativa Mai Més i amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Associació Amical de Mauthausen combina treball a l'aula, experiències sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. Ravensbrück va ser el principal camp de concentració femení del règim nazi. Segons Almeda, visitar directament els espais treballats prèviament a la classe ha estat una experiència profundament transformadora tant per als alumnes com per al professorat. Nicoleta Vileia, una de les alumnes participants, ha explicat que el projecte va començar després que el professor els proposés la iniciativa arran d'una reunió amb l'Ajuntament. Els estudiants van fer un treball previ sobre l'Holocaust, estudiant testimonis i context històric abans del viatge. Els alumnes coincideixen a descriure la visita com una experiència impactant. Vileia recorda especialment la lectura de testimonis de víctimes mentre recorrien els diferents espais del camp. Durant el viatge, els estudiants també van visitar la topografia del terror a Berlín, una exposició dedicada als crims del nazisme. El professor Almeda també relaciona aquesta experiència amb altres projectes del centre centrats en el pensament crític i la verificació de la informació. Segons explicar, les aules treballen per combatre la cultura de la cancel·lació i la infoxicació, especialment davant dels continguts virals a les xarxes socials. Durant la visita a Ravensbrück, els alumnes també van participar en un homenatge a les víctimes del poble romaní exterminades durant el nazisme. L'activitat va servir perquè els estudiants prenguessin consciència de la dimensió planificada de l'Holocaust. Des del Pla i Ferreres esperen que el projecte tingui continuïtat en el futur i pugui consolidar-se perquè més alumnes hi participin. Almeda aposta per convertir aquesta experiència en una iniciativa estable oberta als centres educatius de Sant Cugat. L'alcalde Josep Maria Vallès ha enviat una carta al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per demanar una aplicació més sensible de les restriccions derivades de la pesta porcina africana que afecten Collserola i els entorns naturals de Sant Cugat. En l'escrit, l'alcalde expressa la preocupació de l'Ajuntament per l'impacte que el tancament prolongat dels accessos al parc està tenint sobre el benestar físic i emocional de la ciutadania. Vallès recorda que milers de persones utilitzen diàriament aquests espais per caminar, córrer o anar en bicicleta, tot i assegurar que el consistori comparteix la necessitat d'actuar amb prudència i rigor davant l'episodi de pesta porcina africana, l'alcalde considera que cal compatibilitzar les mesures de protecció amb la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, reclama estudiar amb urgència fórmules que permetin habilitar accessos o espais concrets per motius de salut i benestar ciutadà. La carta també posa com a exemple la flexibilitat que la Generalitat ja està aplicant en altres casos, com ara activitats econòmiques o una filmació prevista en terrenys de l'Incasòl, afectats per les restriccions. Per això, el govern local demana que aquesta sensibilitat s'estengui també a l'accés al bosc urbà de Volpelleres, a zones limítrofes del parc, com l'entorn del Pi del Xandri i Torre Negra. Finalment, Vallès reclama una comunicació més fluida i anticipada per part del Departament d'Agricultura i recorda que el tancament d'espais per la pesta porcina és competència exclusiva de la Generalitat. La ciutadania i l'Ajuntament de Sant Cugat no entendrien que la Generalitat no fos sensible a aquesta petició, apunta el text. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat converses amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Generalitat i el Parc Natural de Collserola per explorar una via legal que permeti consolidar els habitatges de sòl i aire sense convertir la urbanització en sòl urbà. El plantejament es basa en un informe tècnic encarregat pel consistori que defensa una fórmula de nucli residencial condicionat dins de sòl no urbanitzable vinculada a la protecció ambiental i a la prevenció d'incendis forestals. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat a Cugat Mèdia que l'objectiu és trobar arguments ambientals i socials que justifiquin la singularitat de sòl i aire. El govern municipal ha traslladat aquesta proposta tant a l'EMB com a la Comissió Territorial d'Urbanisme. Segons Pedrós, en les reunions hi van participar representants de l'Ajuntament, de l'EMB, del Parc Natural de la Generalitat, de l'Associació Veïnal de Sòl i Aire i dels grups polítics municipals. I Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la gravació d'un nou anunci a l'entorn de la plaça Magí Bartralot, entre el carrer Gorina i el carrer Sant Ramon. La gravació ha plegat unes 150 persones figurants i més de 120 tècnics. No és el primer rodatge que es grava al municipi, ja que a principis d'aquest 2026, per exemple, el Parc Central es va convertir en un parc dels Estats Units per gravar un anunci per a un client americà. Al febrer del 25, l'actor Tom Holland també va gravar a Sant Cugat un espot publicitari des del turó de Can Mates. Per gestionar totes les peticions, l'Ajuntament va posar en marxa el 2022 l'oficina Sant Cugat City of Films, que ofereix informació i assessorament a productores i agents audiovisuals sobre com i on fer rodatges de la ciutat. I al febrer del 2025 l'Ajuntament presentava una proposta de pla urbanístic per crear un nou districte al turó de Can Camps amb 3.000 habitatges que ocuparien la zona sud dels terrenys de l'antic camp de golf de Sant Joan, propietat de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl. El projecte ha quedat, però, en stand-by. La Generalitat prefereix prioritzar el desenvolupament d'un nou barri, que és el de Can Atmeyer. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia l'alcalde Josep Maria Vallès després de reunir-se amb el director de l'Incasòl, Jaume Vendrell, i el secretari de Governs Locals, Xavier Mor. Segons Vallès, el govern li va traslladar que Can Camps quedaria per una segona fase mentre es concentren esforços en Can Atmeyer, inclòs en el Pla d'Habitatge de la Generalitat. Recentment, l'Ajuntament ha explicat que la projecció d'habitatges s'amplia fins als 5.500, al 58% de protecció oficial. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast Sant Cugat.
Salutacions, us parla Sara Bella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. 8 alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Pla i Ferreres han participat aquest curs en un projecte de memòria històrica culminat amb una visita al camp de concentració de Ravensbrück, Alemanya. La iniciativa impulsada dins la xarxa educativa Mai Més, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i l'associació Amical de Mauthausen, combina treball a l'aula, experiències sobre el terreny i activitats posteriors de difusió. El professor d'Història, Toni Almeda, ha explicat que el projecte no és només el viatge, sinó una experiència pedagògica completa que busca conscienciar els joves sobre els perills dels discursos d'odi i la normalització de l'extrema dreta. En un moment en què el jovent escolta discursos que blanquegen les dictadures, és molt oportú que prenguin consciència de les conseqüències que van tenir, afirma. Ravensbrück va ser el principal camp de concentració femení del règim nazi. Segons Almeda, visitar directament els espais treballats prèviament a classe ha estat una experiència profundament transformadora tant per als alumnes com per al professorat. Des del Pla i Ferreres esperen que el projecte tingui continuïtat en el futur i pugui consolidar-se perquè més alumnes hi participin. El MED aposta per convertir aquesta experiència en una iniciativa estable oberta als centres educatius de Sant Cugat. Sant Cugat fa anys que transforma la manera de gestionar els espais verds amb un model que hi prioritza la biodiversitat, l'estalvi d'aigua i la reducció de productes químics. Ara, l'Ajuntament ha impulsat la campanya Espais Més Naturals, Sant Cugat Saludable, per explicar a la ciutadania per què els parcs i jardins de la ciutat han canviat d'aspecte i quins beneficis comporta. El magazín Faves Comptades, la cap del Servei de Parcs i Jardins, Joana Estals, ha detallat com es treballa per fer una ciutat més resilient davant la sequera i alhora més saludable per a les persones. Recupera l'entrevista a Cugat Mèdia. I per acabar, pel que fa a l'activitat destacada de l'agenda, aquest dijous se celebra a Sant Cugat la Junta de Veïns a l'MD de Vall d'Oreix. A partir de les 5 de la tarda tindrà lloc l'audiència pública i a les 6 de la tarda començarà l'ordre del dia de la Junta de Veïns de Vall d'Oreix. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Porta pintats els cabells i els pantalons vermells, sempre amb les mans carregades d'anells. Du el dibuix d'un estel tatuat a la pell. Sempre notant el rebuig de la gent, busca el que no es pot fer bé i comprar-se amb diners. Viu tan intensament, si convé es va curant, disfrutant cada instant, no té por de res. Defensant-ho a morir, no té massa amics. El temps l'ha fet així. Lila, tot el que vols dintre. Lila, tot a tu et fira. Lila, fràgil com el vidre. Somia sota els estels, de dia es guia pels seus sentiments. Porta clau.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Concentrate, my life is just a slow train crawling up a hill. So I stopped one day to figure it out. I'll quit my job without a shadow of a doubt. Sing the blues that I know about. My life is just a slow train crawling up a hill. Minute after minute, second after second, hour after hour goes by. Working for a rich girl, staying just a poor girl. Never stop to wonder why. So here I am in London town. A better scene I'm gonna be around. The kind of music that won't bring me down. My life is just a slow train crawling up a hill. Up a hill, minute after minute, second after second, hour after hour goes by. Working for a rich girl, staying just a poor girl, never stop to wonder why. A slow train. Oh. Oh. So, 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 here I am in London town. The better scene I'm gonna be around. The kind of music that won't bring me down. My life is just
música a Ràdio Sant Cugat.
In a little while from now, if I'm not feeling any less sour, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go on as I did on my own, alone again. Naturally, to think that only yesterday cheerful, bright and gay, looking forward to wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does exist, why did He desert me? My hour of need, I truly am indeed
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos. Un suport necessari per a l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova direcció general per a gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 12:15 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alícia Romero, en donarà més detalls. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. El govern proposa avançar a 3 anys en comptes de 4 el període per a l'augment salarial. A la reunió d'aquesta tarda, els sindicats presentaran per escrit quina és la seva proposta d'increment de sous. L'objectiu? Desencallar un conflicte que ja té afectació a les aules, però que manté el suport de les famílies. Ho ha explicat al Notícies en xarxa la directora de la FAC, Lidón Gasull.
Una de les coses que sí que observem és que el suport al professorat s'està mantenint per part de l'ESAFA. Segueixen havent iniciatives i accions per visibilitzar aquest suport i per pressionar el Departament d'Educació a que negociï i que sobretot arribi a acords que siguin realment encertats.
Negociacions entre govern i sindicats i la voluntat negociadora de les dues parts, el pols al carrer es manté i avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A Tarragona els manifestants tallen la carretera N240 a l'accés de la ciutat i serem en directe d'aquí uns instants. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. En uns minuts parlarem sobre què ha pogut fallar en aquest cas amb Carlos Pascual, és jutge de violència sobre la dona i portaveu de Jutges per la Democràcia. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de Lliga i Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip passarà la jornada a PortAventura. I en cultura, Aina Clotet triomfa a la setmana de la crítica del Festival de Canes amb el Premi a la millor interpretació revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida.
Notícies en xarxa, edició matí.
Us ho dèiem suar en titulars, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, signaran formalment aquest dijous a 12:45 del migdia una actualització de l'acord al que ja havien arribat al febrer, centrat en aquest cas en polítiques d'habitatge i de mobilitat. D'aquesta manera, i després del seu pacte amb Esquerra, Illa s'assegura que els nous pressupostos veuran la llum i es podran aprovar al Parlament de Catalunya amb els vots dels socis de la seva investidura. La consellera d'Economia, Alícia Romero, i la líder dels comuns detallaran el seu últim acord al llarg del matí en dues rodes de premsa. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia de tren R-Aeroport. Mentrestant, Esquerra Republicana ha advertit al govern que no es relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit Lamont Carvajal.
Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
Sé que això no és un punt d'arribada de res, sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
A Madrid, la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als comptes. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat també llum verda al finançament necessari per arribar fins als 25.000 agents el 2030, xifra que ja es va pactar en l'anterior bilateral. I avui també us hem explicat la indignació internacional que ha generat el tracte que els activistes detinguts de la flotilla global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes, després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu, i tres d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el mateix ministre israelià Benjamin Netanyahu, el primer ministre, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta ni als valors ni a les normes d'Israel. Una altra de les notícies destacades del dia és la reunió que han mantingut els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació i que ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. L'objectiu, intensificar les converses per arribar a una entesa que permeti desconvocar les vagues pendents que per ara es mantenen. Per ara, doncs, com dèiem, sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta mateixa tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent, i s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens n'informa l'Arnau Olmos.
El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens fan arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se a la tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
Qui ha demanat que s'accelerin aquestes negociacions entre govern i sindicats és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Reclamen acords que beneficin els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies en les seves reivindicacions. Lidón Gasull n'és la directora.
Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí, no, arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
L'objectiu de la negociació oberta és arribar, com us estem explicant, a una entesa que permeti desconvocar les mobilitzacions pendents, que per ara, insistim, es mantenen. Així, la vaga de docents es trasllada avui al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. A la capital tarragonina, els manifestants tallen aquest matí l'accés a la ciutat per la carretera N240. Allà hi tenim el Julià Uller i el Biel Roquet, de TAC12. Biel, bon dia. Dóna'ns més detalls d'aquest tall de trànsit.
Això no és inclusió, ens esteu enganyant, és un augment de ràpid.
Aquí a la carretera de Valls, a la Nacional 240, és on s'està fent aquest tall per part d'uns 200 docents aquí a la ciutat de Tarragona, aquesta entrada al centre de Tarragona, per tant, un tall que impedeix molta gent que ve a treballar a la ciutat accedir a Tarragona i també altra gent que va treballar, per exemple, a la indústria química cap al nord de la ciutat, no poder anar als seus llocs de treball, però, a cap i a la fi, aquesta és la filosofia del tall que plantegen avui aquí a la ciutat de Tarragona, aquesta comunitat educativa, per continuar reivindicant les seves millores laborals, que, recordem, ahir amb aquesta mesa a Barcelona va haver-hi un progrés, no es va tancar cap acord. Noé Muñiz, bon dia d'USTEC.
Hola, bon dia.
Avui tenim aquest tall aquí a Tarragona, vaga al Camp de Tarragona, vaga a les Terres de l'Ebre. Avui toca aquí per continuar reivindicant aquestes millores laborals.
Perquè continuï lluitant, més important que mai, perquè les mobilitzacions funcionen, les vagues funcionen, les companyes estan cansades, però demanem un esforç perquè el departament comença a negociar. Ahir vam arrencar un acord perquè el departament negociï avui mateix, demà també, fins que s'arribi a un acord, per tant hem de continuar la pressió. Avui a Tarragona, a Terres de l'Ebre, a Terres a més, hi haurà una baldanada on també s'afegiran companyes del País Valencià, és més important que mai, i el dia 27 a tot el país.
Noé, ara parlem del dia 27, però parlem primer d'avui aquí a la ciutat de Tarragona, mobilització que durarà fins a primera hora de la tarda.
Avui, mobilització de tot el dia, ara estem aquí fent aquest tall, després manifestació al migdia i després de la manifestació dinarem plegades, hi haurà música, farem un nou tall, és a dir, serà tota una jornada de lluita.
No, ahir hi havia aquesta mesa en què no es va arribar novament a cap acord, però que es va fer passos endavant. Recorda'ns breument, quines són aquestes reclamacions que queden encara per complir?
Bueno, de fet, encara no hi ha una proposta amb cara i ulls, per tant, les reivindicacions continuen sent les mateixes. Volem unes ràtios adequades, menys alumnes a l'aula, volem poder atendre la diversitat, volem recursos per l'educació inclusiva, necessitem un sou digne, recuperar el poder adquisitiu. Avui, precisament, la mesa anirà sobre salaris, hi haurà una proposta, una contraproposta dels sindicats, necessitem reduir la burocràcia, encara hem de fer moltes passes en aquest sentit.
No, ja per acabar, dia 27 a tot el país.
Dia 27, aturada a tot el país. Superimportant, demanem a tothom que faci un esforç, sabem que la gent ha fet ja moltes vagues, que la gent està cansada, demanem un esforç més, perquè és molt important, una aturada de país per pressionar, per demostrar que la força continua, que el col·lectiu vol un acord digne.
Bé, Muñiz, gràcies. Doncs ja ho veieu, aquest és el tall que es veu aquí aquest matí a la ciutat de Tarragona a l'entrada, per part d'aquests 200 mestres aproximadament, amb una nova jornada de vaga, avui aquí, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
Gràcies, Biel. El dia 27 esperem que no calgui, que tot quedi ja resolt abans. Gràcies, bon dia.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
Tres quarts de nou, Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània, convocada a través de les xarxes socials. Al matí i a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista. Un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. Avui dijous el detingut per aquest crim masclista hauria de passar a disposició judicial, un cas que ha encès totes les alarmes, un home condemnat amb dues detencions, ho explicàvem, i detingut diverses vegades en poques hores, i que tot i això va acabar assassinant la seva exparella. La societat ha quedat esgarrifada i el debat sobre què falla en el sistema torna a ser inevitable. Per analitzar-ho ens acompanya Carlos Pascual, ell és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i portaveu de Jutges per la Democràcia. Senyor Pascual, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia.
Ho explicàvem ara. Aquest cas, amb totes aquestes circumstàncies que jo comentava, aquestes dues detencions, l'incompliment d'ordre de protecció en menys de 24 hores, semblava la crònica d'una mort anunciada. Què hauria d'haver passat legalment i operativament perquè aquesta dona no acabés assassinada?
Claro, la qüestió és saber la informació que llegó al juzgado, qué pudo tener en su conocimiento el juzgado para poder valorar adecuadamente la situación de peligro. Es verdad que la víctima, por las circunstancias que fuera, no llegó. La cuestión era si se podían haber obtenido la información por otras vías. Hay un problema del traslado de la información. Aunque tampoco hay que ver, en principio, si se podía saber que el comportamiento de él iba a degenerar en esta situación. Tampoco, a lo mejor, en ese momento no era previsible. A posteriori sí se puede ver, pero no sabemos. También parece ser que la víctima quedó luego voluntariamente con él, estaban hablando, que a lo mejor tampoco la víctima lo preveía. Desde luego, la responsabilidad exclusiva es solo de una persona, de él. Pero hay que trabajar para conseguir que desde el juzgado y la policía tengamos la información suficiente para poder valorar la situación de peligro.
Està clar, doncs, que ja encara existeixen aquests problemes de coordinació entre els diferents actors que han de resoldre aquestes situacions. Dèiem també que aquesta ordre d'allunyament no va ser efectiva. No sé si en situacions semblants a aquesta, no cal tampoc que ens centrem en aquest cas exclusivament, si hi ha marge legal per activar mesures més restrictives o protocols de risc alt, quins serien aquests protocols i quan és convenient activar-los?
Bueno, efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Y el juzgado tenía mecanismos para adoptar medidas de protección para la víctima. Por ejemplo, podía haber acordado la prisión provisional. ¿Qué ocurre? La prisión provisional es la medida más drástica, hay que tomarla con suficiente información y suficientes datos. Aparte de la prisión provisional, se pueden valorar otra medida de protección, como protección, control telemático de la víctima, pero la verdad es que para el control telemático sería necesario que yo hubiese comparecido para que se le pusiera ya también el control telemático, protección policial 24 horas. El sistema, aunque ahora parezca raro, el sistema funciona y hay mecanismos y mecanismos que funcionan a diario en toda España para proteger a la víctima. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima, y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
No sé, acabo ja amb una darrera qüestió. El sistema té eines també per detectar que una dona està massa espantada, massa sola o massa desprotegida per continuar el procés? I ho deia una mica en referència al que comentàvem al principi, que ella, quan s'havia de presentar al jutjat, no es va presentar. Potser sí que va quedar amb ell, no sabem les circumstàncies i tampoc sabem per què no ho va fer, però existeix un sistema per detectar que aquella dona a la millor està massa espantada o massa desprotegida?
Ese es el principal problema, y el principal problema del sistema no es cuando las víctimas vienen al juzgado, sino conseguir que vengan. El 80% de las mujeres que refieren haber sufrido violencia de género nunca denuncian, y cerca del 80% de las mujeres asesinadas por sus parejas no habían denunciado. El problema es conseguir que las víctimas vengan. Una vez que vienen, posiblemente la cuestión sea esta: conseguir una vez que se acerquen al sistema, el poder valorar exactamente su situación, que cuando tiene miedo valorar por qué no viene, si es porque tiene miedo, o muchas veces no vienen por otras circunstancias, por la dependencia, porque tienen miedo de lo que le puede pasar al agresor. Quizás sea ahí donde haya que trabajar, sin entrar en este caso concreto, trabajar en la relación entre el sistema con las víctimas para poder valorar su situación cuando están en una situación de peligro y tienen miedo.
Carlos Pascual, doncs li agraïm moltíssim els aclariments i haver-nos acompanyat. Que vagi bé. Bon dia.
Bon dia, moltíssimes gràcies.
I ara fem un nou apunt sobre la situació dels integrants de la flotilla cap a Gaza, detinguts per Israel en aigües internacionals i retinguts en territori hebreu. Fa uns minuts acabem de saber que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat a Televisió Espanyola que els activistes seran deportats avui mateix a les 2 de la tarda en un vol amb destinació a Turquia. Álvarez ha apuntat que, malgrat que no hi ha un recompte oficial, el nombre d'espanyols retinguts ascendeix a 44. Segons la flotilla, 23 de aquests són catalans. I abans dels esports, també us expliquem que l'Ajuntament de Barcelona, i tornem ara a casa nostra, ha acordat suspendre temporalment la concessió de noves llicències d'autoserveis i establiments alimentaris que poden obrir 24 hores davant la proliferació d'aquests negocis i la necessitat, assegura el consistori, d'una regulació coordinada a escala de ciutat. Ens ho expliquen des de BTV.
Són el blanc d'una de les batalles polítiques d'aquest mandat. El Supers 24 Hores, un model de negoci que no té res a veure amb el comerç de proximitat als barris i que ha fet un boom els darrers anys, sobretot a les zones més turístiques de la ciutat. Per posar fre a aquesta proliferació a tota la ciutat, el govern municipal ha imposat una suspensió de llicències. Durant un any no en podran obrir de nous enlloc mentre s'elabora un planejament urbanístic que determini on i en quines condicions ho podran fer.
Cal una mesura més radical. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
El comerç vinculat al turisme i que genera problemes de convivència no és el nostre model de comerç i no és el comerç que aquesta ciutat necessita.
En paral·lel al veto temporal, el govern Collboni avisa que seguirà fent multiinspeccions als súpers 24 hores que ja estan oberts. En les últimes campanyes, policia i tècnics hi han detectat centenars d'infraccions, com irregularitats laborals, plagues, frau elèctric o fins i tot venda de productes prohibits.
Temps pels esports i temps per la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
Bon dia.
El Barça, que continua celebrant les alegries d'aquesta temporada, que en són moltes.
Sí, i això que al Barça encara li queda un partit de Lliga aquest dissabte a Mestalla per enfrontar-se al València, però l'afronta amb la feina feta i, a més, amb bona nota, havent aconseguit el títol. Malgrat tot, l'equip blaugrana, després de la festa a l'estadi i la rua, el club ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i també la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca l'etapa al club. Avui l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araujo i el president electe Joan Laporta van fer els parlaments.
Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estamos pasando un mal momento. donde era difícil ganar títulos y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
Qui encara afronta reptes és el Barça femení, que farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà l'escenari de la final de la Champions, l'Ullevaal Stadion. Cata Coll explica com afronta el vestidor la final davant el Lió i llança també un missatge crític amb l'estadi escollit per la disputa de la final. I és que només té capacitat per 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
Obviamente que aquesta setmana pues, sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és una cosa que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
L'Atlètic Barceloneta ha tancat la fase de quarts de final de la Champions de waterpolo amb un triomf sobre l'Olympiacos per 9-12. El Ferencváros hongarès serà el proper rival dels mariners a les semifinals ja en la Final Four de Malta. I d'altra banda, les semifinals de la divisió d'honor femenina, el Mataró s'ha imposat al Sabadell en el primer partit per 13-6. El segon partit de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 enfrontaments, es jugarà demà a les 8 del vespre a Can Llong. Doncs de moment avantatge del Mataró sobre el Sabadell en aquesta final femenina.
Doncs n'estarem pendents i ens ho expliques.
I tant, com
fins
sempre.
Demà. Gràcies, Cristina. Nosaltres ens acomiadem avui fixant-nos en les dues notícies, amb els dos temes que avui són actualitat del dia. D'una banda, aquesta signatura d'aquí a poca estona al migdia entre govern i comuns pel que fa a l'acord a pressupostos i d'altra banda, la reunió a la tarda entre educació i els sindicats del comitè de vaga per intentar desencallar el conflicte que fa tants dies que ens ocupa. Per tant, estarem pendents. Ho recollirem i demà us ho expliquem. Que vagi bé, que passeu un bon dijous. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
Perquè la teva salut és el nostre futur.
Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral,
que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consumar, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.